Parlem de... un espai que t'acosten Cugat Mèdia i l'Orquestra Simfònica Sant Cugat per introduir-te en l'experiència musical dels concerts de l'Orquestra Simfònica al Teatre Auditori Emma Vilarasau Sant Cugat. Avui parlem de La Divina Comèdia, amb Xavier Chavarria, musicòleg.
Molt bé, ja veieu qui tinc aquí sobre? Sabeu qui és aquest o no? Clar, perquè sempre surten a les fotos i als discos i als llibres i a tot arreu, grandes compositores, sempre surten la típica foto d'un senyor ja una mica decrèpit i tot plegat, és veritat. Però Tchaikovsky, que és aquest senyor que teniu aquí de foto, això és una foto de Tchaikovsky, de mitjans de la segona meitat del segle XIX, doncs també va ser jove. I és de jove, amb 37 anys, que escriu les dues obres. Vaig directe a barraca, perquè com tenim mitja hora encara no, i tenim molta teca, vaig directe a barraca. Les dues obres que avui sentirem de Pietrelli i Tchaikovsky estan escrites al mateix moment, gairebé, consecutives. Sentirem la marxa eslava, oi que l'ordre és primer marxa eslava i després, al final de tot, la Francesca de Rimini, que és com una mena de poema simfònic, o podríem dir fantasia simfònica, ell li havia dit, que de fet està inspirada en la Divina Comèdia de Dante, en el cinquè llibre de l'Infern. Mare de Déu, Senyor, després us ensenyaré una imatge, perquè la inspiració, diguem-ne, és bastant tremenda. Mireu, aquestes dues obres, per situar-nos una mica, jo penso que això ajuda una mica a entendre diguem-ne, les circumstàncies, el context, tot el que vivia biogràficament i el que es vivia històricament també, perquè la marxa eslava està vinculada amb un fet completament polític, bèl·lic d'aquell moment, d'acord? Per tant, penso que el context, entendre el context, em poso el rellotge a mà perquè si no se'm passarà el temps i si no, feu així, per aquí l'organització, em feu fora. La marxa eslava és una obra que va ser escrita, fixeu-vos, tant la Marxa Eslava com la Francesca de Rimini, que són el principi i el final d'aquest concert, van ser compostos el 1876. Per tant, ell tenia 36 anys, d'acord? L'una és la Marxa Eslava, que és una obra realment brillant, és una obra molt èpica, podríem dir. És una obra d'encàrrec, de fet, és una obra que li van demanar, és una obra de caràcter patriòtic, és una obra que, de fet, va sonar per primera vegada en un concert de caràcter benèfic que es feia en benefici per recollir fons, això la marxa eslava, que és molt coneguda. Quan la sentiu direu, hòstia, això em sona moltíssim. I a més la melodia es repeteix una i mil vegades, dura 10 minuts, encara no. Potser un palet més de 10 minuts. Doncs aquesta marxa eslava es va fer per recaptar fons en un concert que es va fer precisament aquest any 1876 mateix, es va estrenar a Moscou el 17 de novembre del 1876. Tchaikovsky tenia 36 anys, va bé saber-ho, perquè tenia aquest aspecte i no pas l'aspecte que normalment, si m'ho permeteu, val, d'acord? Aquest és un quadre preciós, però aquí Tchaikovsky, bueno, ja era més grandet. Tampoc no tant, perquè ja ho sabeu que Tchaikovsky va morir en estranyes circumstàncies. Va morir el 93, tenia 53 anys, 53, i a més va morir en unes circumstàncies una mica estranyes. Hi ha gent que també fins i tot fantasieja una mica amb el probable hipotètic suïcidi. És a dir, era una mort programada. No hi entraré perquè si no no acabaríem mai, però la biografia de Tchaikovsky n'hi ha per llogar-hi cadires i és molt interessant. A més, fixeu-vos, anècdota, només 9 dies abans de morir va dirigir l'estrena de la seva sinfonia patètica, la sisena sinfonia, que és gairebé un testament simfònic. Per tant, des del punt de vista biogràfic és molt important tenir present aquests elements per entendre millor la música, no? Però no és el cas d'aquesta obra que avui tenim entre mans, que és aquesta marxa eslava. Torno a posar aquesta imatge, que m'agrada més. A més, és una fotografia. Pietrelli Tchaikovsky, que havia nascut el 1840, ja estava molt reconegut en aquell moment, el 1875. I aquesta obra li va encomanar un bon amic seu, que era Nikolai Rubinstein, que era compositor, era pianista, era germà del famós compositor Anton Rubinstein i era director d'orquestra. Nikolai Rubinstein li va demanar fer una obra de caràcter patriòtic amb motiu d'aquest concert benèfic. I com és que venia això? Mireu, el que havia passat és que en aquell moment hi havia una guerra entre Sèrbia i l'Imperi Otomà. Els turcs, que se'ls carregaven, els guanyaven per golejada. Havien fet una autèntica matança. Sèrbia va demanar ajut i Rússia s'hi va afegir i els va provar d'ajudar. I va enviar l'Alexandre II, que era el tsar de Rússia en aquell moment, i va, que tenia molta simpatia per Sèrbia, per cert, vincles i lligams familiars fins i tot, i va enviar molts soldats voluntaris que van anar a ajudar l'exèrcit de Sèrbia per contenir, diguem-ne, els otomans. De fet, allò es va acabar convertint en una guerra entre Rússia, entre l'imperi rus i l'imperi otomà, d'acord? Però no hi entrarem. Simplement, el que va passar és que els soldats que hi van anar, quan van tornar victoriosos, el que van fer d'alguna manera és dir, doncs ajudeu-nos i recapteu fons perquè nosaltres puguem continuar vivint amb tranquil·litat i tot plegat. I Tchaikovsky va escriure aquesta obra per aquell concert benèfic que, insisteixo, es va fer el dia 17 de novembre. Es va interpretar a la ciutat de Moscou i va ser un èxit brutal. Tres pistes. Ja no parlo més d'aquesta obra perquè és només l'inici i m'agradaria parlar també de la Francesca de Rimini i del concert per a viola de Bartók. En aquesta obra, pareu l'orella perquè hi ha tres melodies molt importants. Una la reconeixereu facilíssimament, al principi de tot surt. Tchaikovsky diu, com una marxa fúnebre. I és un cant popular serbi. És una melodia sèrbia una miqueta aspra, que té aquest aire modal fins i tot també, i que és molt fàcil d'identificar, que surt constantment. La música comença, diguem-ne, amb aquest retrat de la situació de Sèrbia atacada per l'Imperi Otomà, pels turcs, etc. Aquesta melodia es va desenvolupant i és una melodia popular folklòrica, d'acord? Surt com, no us exagero, igual surt 10 o 12 vegades al llarg de l'obra. Immediatament després surt una segona melodia molt més optimista. No és que sigui optimista, més aviat èpica. I és també una melodia sèrbia. És a dir, Tchaikovsky, que coneixia tot el folklore eslau, perquè hi havia una diguem-ne, molta relació entre els pobles eslaus en aquell moment, al segle XIX, va agafar una altra melodia sèrbia que també la sentireu. És una miqueta més rústega, és una mica més animada, més engrescada, té un caràcter èpic, és en mode menor, però ja veureu que té una miqueta més de grapa. No? I és aquesta imatge de la voluntat d'alliberar-se de l'Imperi Otomà i tot plegat. I hi ha una tercera melodia, molt solemne, que és l'himne rus. Déu, bueno, l'himne rus, Déu salvi el tsar. No sé, Rússia ja s'ho farà, però almenys el tsar que el salvi, no? És una melodia que en aquell moment era l'himne de l'Imperi rus, d'acord? I que surt en diverses ocasions la melodia més solemne. El que fa Tchaikovsky és combinar aquestes tres melodies i donar-los un color a través de l'orquestració, que és realment molt brillant, molt èpica, donar-los aquest aire, diguem-ne, una miqueta descriptiu. Podríem dir que és una obra programàtica, insisteixo que dura 10 minuts i escaig, però que és realment molt bonica i molt, molt efervescent. És una instrumentació brusca, ruda, aspra, forta, però realment és molt brillant i quan es va estrenar el 17 de novembre del 1876 va tenir un èxit extraordinari. Va ser una d'aquelles obres que a partir d'aleshores va sonar constantment i, diguem-ne, Tchaikovsky n'estava cofoi, però no la dirigia en els seus concerts. Això és una pista, és curiós. Francesca de Rimini sí, la portava tot arreu. Francesca de Rimini, que és l'última obra que sentireu, que dura uns 25 minuts, és un gran poema simfònic, d'acord? Aquesta, quan Tchaikovsky viatjava a l'estranger, a Anglaterra, a Oxford, la va dirigir, ell la va escollir, la va posar al programa, la va dirigir també quan va anar a la ciutat de París, a Berlín, la va dirigir en molts concerts, i en canvi la marxa eslava bueno, havia estat una música una miqueta un encàrrec, música utilitària, però insisteixo que és una música realment molt brillant. El que és interessant de saber també és que aquesta marxa eslava la va compondre just després d'una sèrie d'experiències boniques que jo penso que ajuden a entendre també la música que sentirem. Què estava passant en aquell moment en la vida de Tchaikovsky? 36 anys, 1876, val? Ja tenia un prestigi, era professor del Conservatori de Moscou. Se'n va anar a París amb el seu germà Médiest, que era un personatge molt, molt llest i una persona molt vinculada al món de la literatura i que tenia profundes conviccions, diguem-ne, des del punt de vista cultural, literari, etc. Se'n va anar a París, van fer una estada a París. Allà és on Txaikovski va escriure el seu quartet de corda, opus 30, que és l'obra just anterior a la Marxa Eslava i a la Francesca de Rimini, que van consecutives, i allà a París, diguem-ne, va tenir va ser un moment realment molt brillant. Torna cap a Rússia, però diu, abans de passar per Rússia, m'han dit que Alemanya, a Baviera, va, juguem una mica, endevinalla, bueno, hi ha gent molt, molt entesa aquí en música i segur que sabreu de què em refereixo. 1876, inauguren un teatre d'òpera revolucionari i a més hi faran l'estrena de dues òperes brutals, les farà el mateix compositor en aquell teatre d'òpera que és molt revolucionari, que no s'assembla a cap dels teatres d'òpera que hi ha a Europa. I a més és una música realment revolucionària. 1876, sabeu a què em refereixo? El teatre d'òpera de Bayreuth. El mateix Wagner se l'havia fet construir el 1876. S'estrenava el juliol i a l'agost, i Txaikovski va voler anar, que per cert va deixar uns comentaris pèssims perquè es veu que era una bogeria, hi havia un munt de gent, havien d'anar a peu fins al món aquell on està col·locat aquell teatre, el Festspielhaus, d'acord, el teatre de Bayreuth, que és on està actualment encara, i el 1876 es va inaugurar, juliol i agost. Què va passar? Ell va presenciar les òperes de Bayreuth, que per cert no li van agradar gaire, hi ha fins i tot algun comentari que el tinc marcat i que és bastant curiós, diu... A veure, jo, sentint la Francesca Rimini, fa olor una mica a Wagner. Això, que no em caigui cap llamp, del senyor aquest que tinc aquí al darrere, però de debò, ja veureu que l'orquestració és molt densa, molt rica, compacta. És una orquestració que pot recordar lleugerament a Wagner. I no és casual, insisteixo. Ell va escriure durant l'octubre i novembre de 1876 Francesca de Rimini i resulta que el juliol i l'agost havia estat a Bayreuth veient les òperes de Wagner. No em digueu que això no té relació. Però fixeu-vos què va dir quan li van dir. Diu, Txaikovski va escriure, el comentari que vaig fer diem-vos, en una carta en un amic seu, diem-vos que l'havia escrit, la Francesca de Rimini, sota la influència dels Nibelungs, és del tot certa. Diu, jo mateix ho vaig sentir mentre hi treballava. Diu, és estrany que estigui sotmès a la influència d'una obra d'art, referint-se a la tetralogia, que en general trobo molt antipàtica. O sigui, Txaikovski no li agradava el nivell 1, però s'hi nota, i ell va quedar realment fascinat per aquesta obra. I encara també us voldria dir, sobre aquesta vaig mirant, el temps també, perquè no se m'escapi, se'n torna cap a Rússia i en aquell moment és el moment en què, fixeu-vos, exactament hi ha un dia, el 27 de juliol, envia una carta a un amic seu i li diu, anant en carrossa cap a Bayreuth, he llegit el cinquè capítol, diguéssim, del cinquè cant de l'Infern de Dante. De seguida m'ha vingut ganes de posar música a la història de Francesca i de Paolo, que són els dos amants adúlters que estan a l'infern. Aquesta és l'obra que va inspirar Txaikovski a fer aquesta Francesca de Rimini. Qui és Francesca de Rimini? Era una noble que és citada per Dante a l'infern perquè se la troba a l'infern per adúltera. És molt moralista en aquest cas, però bueno, ara tampoc no hi entrarem. Però ell queda fascinat per aquella Divina Comèdia i per aquesta història d'amor apassionat, d'amor transgressor, d'amor prohibit, que primer els provoca la mort, perquè Francesca de Rimini s'havia enamorat bojament de Paolo, que era el germà del seu futur marit. El seu futur marit, Giovanni Malatesta, era un noble, diguem-ne, italià, del nord d'Itàlia, amb qui havien obligat a casar a Francesca. Però ella estava enamorada bojament del germà, el germà petit, que es deia Paolo, que es veu que era un noi molt més ben plantat que no pas aquell tio, que era molt violent. Tan violent que quan va saber que el seu germà li feia les banyes amb la seva dona, va anar allà, ni corto ni perezoso, permeteu-me la cita, i el castellanisme, amb un punyal i els va matar a tots dos. Val? I tots dos, a més, segons Dante, va i se'ls troba a l'infern, que dius, hòstia, pobres, vull dir, amb el que s'estimaven i tot plegat, de debò que els has de veure a l'infern per això? Bueno, i estan allà, i el bèstia és que se'ls troba a l'infern, ho dic perquè això surt, eh? O sigui, sentireu el remolí de l'infern de Dante aquí, i sentireu el clarinet, pareu l'orella, no recordo quin clarinetista ho fa, perquè quin teniu de molt bons, de solistes, a l'Orquestra de Sant Cugat. El clarinet sol toca la melodia planyívola de Francesca explicant-li a Dante que ha baixat a l'infern acompanyat per Virgili, no sé si l'ho he llegida, però és com una història com una mica rocambolesca, però molt interessant. I el que es troba entre moltes altres ànimes condemnades a l'infern per adulteri i per luxúria es troba Francesca i a Paolo, que a més estan constantment en ple remolí perquè l'huracà infernal no els permet tocar de peus a terra mai més, tota l'eternitat estaran donant voltes, pobres, ha de ser molt cansat això, eh? També. I aleshores Dante diu, a veure, explica'm què t'ha passat, i li explica la seva història amorosa amb Paolo. I ella li diu, jo l'estimava, l'estimo apassionadament, però m'han obligat a casar-me amb aquell home, que és un tros d'asa, i a més violent, i un tio vulgar i tot plegat, que és el Giovanni Malatesta, que és el germà gran, d'acord? De manera que aquesta història deixa tan trastocat Dante que perd els sentits i es desmaia, fins i tot. En aquest poema simfònic que sentireu, en aquest, sí, fantasia simfònica, en parla concretament Tchaikovsky, ell diu, ell al final de tot veureu un moment que sembla que de cop i volta tot s'aturi i queda d'una manera absolutament tràgica. La música es converteix en una peça dramàtica, al final de tot. Després de sentir el clarinet és Francesca explicant-li a Dante. Jo l'estimava, he pecat només per amor i perquè he estimat a Play, mira on soc. I tota la vida donant voltes i tot plegat. Al final de tot descriu aquest element que Dante d'alguna manera pateix per la compassió extrema que li desperta la història de Francesca que li acaba d'explicar doncs, tota aquesta circumstància. I això és el que està descrit en aquesta obra, que, insisteixo, passa per molts estats d'ànim, és una obra preciosa i que va escriure, curiós, jo crec que el Brutons amb tota la vista ha programat aquestes obres una darrere l'altra perquè això està lligat, a l'octubre acaba d'escriure la... Perdó, sí, a principis d'octubre acaba d'escriure la Marxa Eslava, que sentirem al principi, i quan l'acaba, al cap d'una setmana, es posa a escriure la Francesca de Rimini. Són obres coetànies, germanes. Una és un encàrrec, que no sé si li venia gaire de gust de fer-lo, però en qualsevol cas va tenir molt d'èxit, i l'altra és una obra que li portava rondant pel cap, enamorat d'aquella lectura del Dante que havia fet, precisament estant a Bayreuth. I ves per on, aquesta música és com un retrat gairebé programàtic de tot el que llegeix en aquesta Divina Comèdia de Dante i a més retrata també no només la història sinó aquella passió, aquell, diguem-ne, quedar encomanat per la música de Wagner que havia presenciat en l'estrena del Teatre de Bayreuth amb les quatre obres de la tetralogia. Per tant, ja veieu que té una història molt intensa. Aquí n'hi hauria més i ara ho tinc aquí però em sembla que m'ho saltaré. Sapigueu una cosa, que aquí tinc un munt d'aparatos, no caiguis. El 1876, s'estrena el 77, no me'n recordo exactament de la data, però aquesta sinfonia, sí, el 25 de febrer de 1877. És a dir, ell diu, ja he acabat l'obra, Napravnik, gran director rus, per favor, programa-la, perquè és una obra preciosa, molt intensa, surt la meva ànima. Li escriu una carta al novembre, val? I el Napravnik diu, hosti, ens refiem del Tchaikovsky i tal, insisteixo que té 36 anys només, Se'n refien i la programen, i sona a Moscou i sona de meravella. Sona fantàsticament bé el 25 de febrer, val? De 1877. Gran èxit, perquè la gent queda molt commoguda. Quan es torna a fer a Sant Petersburg el 1877, Tchaikovsky ja no hi és. Ja no hi és a Rússia perquè ha hagut de marxar. I ha hagut de marxar perquè just en aquell moment... A mi m'agrada vincular elements biogràfics dels compositors amb les obres que sentim. I aquí n'hi ha una de molt forta, d'història de Tchaikovsky. Tchaikovsky estava veient que clarament com el seu cercle més proper i el no tan proper començaven a ensumar-se la seva evident homosexualitat. I Tchaikovsky no ho podia tolerar en una Rússia zarista absolutament retrògrada i tradicionalista, no es podia descobrir de cap manera que ell tenia una evident i reconeguda tendència homosexual. La va amagar tot el que va poder. Tant és així que el 18 de juliol de 1877, 5 mesos després de l'estrena d'aquesta Francesca Rimini, es va casar. Es va casar amb una alumna, Antonina Miliukova, que el percebia com un loco contínuament, li enviava cartes i tot plegat, i ell va dir, mira, escolta, saps què? Així ho arreglarem i quedarà tot una miqueta i així taparé boques. Què va passar? 18 de juliol, es casa, me'n recordo la data, ja us podeu imaginar per què, no? 1877, per això, fa dies. I el casament, el matrimoni va durar 2 mesos i va acabar amb un intent de suïcidi per part de Txaikovski. Poca broma. Val? Aquest intent de suïcidi, els metges li van recomanar que tenia aquest desfici mental i tot plegat i van dir, mira, vés-te'n de viatge un rato són uns quants mesos, i recupera't, vés-te'n amb el teu germà. I efectivament, el 1877, després d'estrenar la Francesca de Rimini, amb tot aquest borinot voltant pel seu cap, amb tot aquest problema que tenia amb tota la societat que l'envoltava, se'n van a viure a Suïssa, es va instal·lar allà durant uns quants mesos, que per cert és on va començar el concert per a violí i orquestra, preciós i acrobàtic. I allà es va curar, podríem dir, es va curar de la seva depressió. Evidentment, la seva homosexualitat havia nascut així i va acabar morint així, probablement per culpa d'això també. Però no hi entrarem perquè si no acabarem mai. Ja veieu que hi ha molts elements biogràfics i això és just després, li està passant en el moment que escriu això. Per tant, bé, a mi m'agrada conèixer aquests elements biogràfics perquè m'ajuden a entendre millor la música i potser hi veig més coses, la veig amb colors, no sé com dir-ho. I la qüestió és que aquesta obra també d'alguna manera ens porta a la següent obra que sentirem també, que és aquest, i miraré d'anar molt resumidament i molt ràpid, tinc aquí els apunts i per tant, si m'hi senyeixo, segur que aniré més ràpid. El concert per a viola, que és l'altra obra de gran envergadura que veurem en el concert d'avui, un concert per a viola de Béla Bartók. Mira, i ara sí que em vindria de gust de posar-vos ni que sigui la imatge de Béla Bartók, i encara que perdem aquest minutet, valdria la pena, ja que l'he portat, una imatge de Béla Bartók, oi? Doncs veure aquí. Aquí tenim a Béla Bartók. Béla Bartók als Estats Units, perquè aquesta obra que sentirem en el concert d'avui, em falta una que m'agradarà molt parlar-ne també, que és aquesta música d'un compositor actual, contemporani, balear, que a més avui ens acompanya, en Josep Proens. Hem acabat, farem un petit incís en aquesta obra també perquè val molt la pena, però m'agradaria parlar-vos breument d'aquest concert per a viola i orquestra de Béla Bartók, un concert que va ser estrenat quan ell ja s'havia mort, 4 anys després. Un concert, ho dic amb titulars, perquè si no, és que hi ha molta història en aquest concert, també és dramàtic. Un concert que va quedar inacabat, incomplet. Un concert del qual només s'entenen 15 pàgines de la partitura. El va haver de reconstruir Tibor Serli, que era un violinista i compositor de tercera fila, però molt bon amic de Béla Bartók, hongarès també, i que també s'havia exiliat com el mateix Béla Bartók el 1940, el 20 d'octubre, se'n va ell i la seva esposa Dita Pastori Bartók. La seva esposa era una gran pianista hongaresa també, una virtuosa del piano, més jove que ell, i tots dos se'n van anar, òbviament, imagineu-vos, 1940, Hongria, us sona? Allò que us deia, de mirar el panorama i el repertori. Què passa? 1940, Hongria, i a tota Europa, doncs que hi ha un tio amb un bigotet que és un psicòpata i que s'ho vol menjar tot. Val? I aquest no té el cabell de color taronja, per cert. Vull dir, perdoneu. Però, evidentment, fugia del nazisme. Val? I aleshores, ell se'n va anar als Estats Units. Bartók no es va adaptar mai als Estats Units. Sempre va tenir aquesta mena de recança, enyorava el seu país, enyorava el seu paisatge, la seva gent, el menjar, no suportava de cap manera ni el menjar, ni tampoc el metro de Nova York. Hi ha unes cartes precioses que li envia el seu fill Peter, bé, Bartók, que s'havia quedat a Hongria perquè era soldat de l'exèrcit hongarès i encara s'estaven defensant dels nazis, el fill s'hi va haver de quedar, ell va poder exiliar-se, però atenció, 1940, ell va morir el 1945, Va morir de leucèmia, d'un càncer que li van detectar el 1942 estant als Estats Units. En aquestes circumstàncies és que va escriure les tres últimes obres que va fer, bàsicament, que són una sonata per a violí sol, dedicada a Yehudi Menuhin, que va dir, aquest tio és un crac, en sap moltíssim, vull que m'escrivi una obra per mi, i Bartók li va escriure la seva sonata. El concert per a orquestra, un concert preciós, que li va estrenar el 1943, fixeu-vos que ens acostem a la mort, de Bartók, li va estrenar l'orquestra de Boston, dirigida pel Sergi Kusevitsky, que li havia encomanat, i va ser un èxit brutal. Gràcies a aquesta obra, els grans músics i intèrprets d'aquell moment, americans, els que estaven vivint a Amèrica, van descobrir la música de Bartók, que per ells era un senyor caucàsic, vés a saber, que no sé ben bé què ha fet, i de cop i volta Bartók va pujar de cotització, podríem dir. I va ser el moment en què precisament William Primrose, que era un gran viola d'origen escocès i que era viola, el primer viola de l'orquestra de la NBC, l'orquestra americana que dirigia Arturo Toscanini, el primer viola era William Primrose, era un gran solista també, li va encomanar aquest concert per a viola, que el va agafar gairebé pels pèls. Tant és així que el dia 8 d'agost, fixeu-vos, ell mort, Béla Bartók, que acaba morint a la tardor, el 26 de setembre acaba morint, el 26 de setembre. El 8 d'agost li diu, senyor Primrose, li envia una carta, la tenim, ja tinc el seu concert, està gairebé tot fet, només ha de passar la partitura, el tinc tot al cap. No us sona això també? Mozart sempre deia, ja l'has acabat? Diu, sí, ja l'he acabat. Diu, on està? On està la partitura? Deia, la tinc aquí. Dic, hòstia, no, jo necessito la partitura. Ja sabeu que Mozart era un gamberro de cuidar. Bueno, Bartók també ho tenia tot aquí dintre. I l'únic que va escriure van ser 15 pàgines, que això és el que es conserva. I aquest manuscrit autògraf no es va publicar fins al 1995. És a dir, una partitura misteriosa que la va tenir el Tibor Serli quan es va morir Bartók. La dona li va dir, a veure si ho acabes tu, que has col·laborat tant amb ella, el coneixes i tot plegat. I el va acabar d'una manera que no ha acabat de convèncer a gairebé, bueno, gairebé ningú, no. No ha acabat convencent a tothom. Avui és la versió que sentirem, la del Tibor Serli, que té tres moviments i que realment recull l'esperit de Bartók, però sembla ser que l'orquestració no és ben bé de Bartók i tot plegat. És un concert molt bonic que s'ha afegit al gran repertori per a viola. Hi ha un concert preciós de Hindemith, però hi ha un concert de William Walton, que és el que precisament va engrescar Bartók, aquest concert, va engrescar Bartók a escriure l'obra, perquè William Primrose li va dir, vull que facis un concert per viola. Bartók va dir, no en sé de viola, ho sento, demana-li a un altre. Primrose li havia demanat a Stravinsky, que també vivia als Estats Units. Stravinsky i Bartók gairebé eren de la mateixa generació. Bartók havia nascut el 1881 i Stravinsky el 82, però tots dos estaven exiliats als Estats Units. I Stravinsky era el rei del mambo i li va dir que no. Val? Primrose li va demanar que li escrivís aquest concert a Bartók i Bartók al principi no ho veia, però sabeu què el va animar? I això fa especial il·lusió perquè jo treballo en el mitjà. Primrose li va dir, si us plau, Bartók, vingui a escoltar-me en un concert que faré, on tocaré el concert per a viola de William Walton i segur que s'animarà a escriure'm aquest concert per mi. Bartók no hi va anar perquè es trobava molt malament. La leucèmia anava avançant, 1943. Però el va poder sentir per la ràdio, en directe. Bartók va ascendre l'Upper West Side de Nova York, que tenia una caseta, una casa relativament petita i modesta on vivia la seva esposa, i va poder escoltar aquell concert en la transmissió en directe que van fer per la ràdio d'aquell concert. Va escoltar el Primrose tocant el concert de Walton per a viola i va quedar absolutament entusiasmat i va dir, escolti, accepto el seu encàrrec. I al final es va engrescar i en va sortir una joia que, insisteixo, no està acabada, però que jo penso que dona una bona dimensió d'aquest esperit eslau, d'aquest esperit amb unes tonalitats que no van a mode menor i a mode major. Són modalitats gairebé, amb escales pentatòniques, amb escales octatòniques, pràcticament. És un concert realment molt interessant. El segon moviment és un adagio religioso, molt tranquil, molt relaxat, molt contemplatiu, gairebé immòbil, molt bonic. Ja veureu el segon moviment d'aquest concert per viola. A més, avui tenim un solista fantàstic, que ho tocarà de meravella segur. I el tercer moviment, ja veureu, és molt més conegut i molt més vigorós i molt més brillant. Per tant, és una obra realment envejable, una obra molt bonica, que té tota aquesta història al darrere. Insisteixo, Bartók es va morir el 26 de setembre i no l'havia acabat. I no es va estrenar fins al 1949, 4 anys més tard. Això sí, la va tocar el pobre senyor escocès aquest de la viola, el William Primrose, la va poder tocar amb l'orquestra, no recordo quina era, em sembla l'orquestra, no sé, la NBC, precisament. Va dirigir-la en Tal Dorati, un gran director hongarès que havia estat deixeble de Béla Bartók, és a dir que tothom d'alguna manera tenia una certa ascendència per aquest compositor. Bé, i permeteu-me, perquè em sembla que em falta un minut, encara no, però jo penso que val la pena que us parli, no jo directament, sinó ell mateix, de l'obra que sentirem, la música per a orquestra número 1 del compositor balear Josep Proens, nascut a Felanitx el 1957 i que avui, per sort, i això és un luxe i un honor, el tenim entre nosaltres i el convido a que pugi aquí i li farem un aplaudiment per rebre'l. El senyor Proens, endavant. Bona tarda, senyor Proens.
Bona tarda.
M'alegro molt que estigui aquí i em sap greu de poder-li dedicar només uns minutets, però em venia de gust, l'he provat de començar perquè ens expliqui aquesta música que avui sentirem, música per a orquestra número 1, que sorgeix d'un so que vostè va voler experimentar. Com va això? Què sentirem?
Això m'ho vaig inventar en un moment. Sí, bé, aquesta obra, intentaré fer via, neix el darrer curs que jo vaig estudiar de composició amb el meu professor Amando Blanquer i se va quedar allà. I al cap d'uns anys la vaig tornar a agafar i la vaig començar a acabar. Surt? Com diu ell, bueno, que surt del darrer curs de composició que vaig fer amb el meu mestre, Amando Blanquer. Surt aquesta obra, com he dit, s'apareix d'un sol so, no de tota aquesta història que ha contat ell, de mort i tot això, no m'ha passat res mai de tot això. Surt d'un so, quasi el vaig triar amb un notes de Mundado, del Fundau, el vaig sortir, sí? I a partir d'aquest so, totes les tècniques comparatives que tenen els compositors va començar a néixer aquesta obra. Aquesta obra se va estrenar el 93, ha navegat un poc per tota la península i avui ha acabat aquí, bueno, no ha acabat, hem arribat aquí, de la qual cosa pues, jo n'estic molt agraït i dono les gràcies tant a la Fundació, a tots seus... la Fundació i ell que també m'ha convidat aquí. És una obra que, des del punt de vista un poc tècnic, té una forma d'un concert, d'una forma sonata, d'una forma d'un primer temps de sinfonia, on hi ha dos temes molt principals, que és, bueno, que el sentit és un de l'altre. Però com que jo som una persona molt nerviosa, a mi això me permet, els dos temes, sempre estar lluitant un amb l'altre. Té una orquestació molt carregada, amb molts instruments, on tothom participa, tots els instruments de vent, tant de metall com de fusta, tenen molta participació, perquè en aquell moment ja trobava que tots els instrumentistes de vent estaven marginats davant la corda, per tant li vaig donar bastant de protagonisme, i bé, i és una obra que passa... que té una riquesa de matisos, pianos, fluixos, tres pens, quatre pens, cinc efes, tot això ho fa passant, però d'un minut en 3 segons passa de 3 pens a 3 efes i bé, i és molt rítmica. Jo espero que m'agradi, haver dit molt aviat així, dura uns 15 minuts i és un gran problema estar enmig de Bartók i enmig de Tchaikovsky, però bé, intentarem sortir-ne. Gràcies.
Bé, perdoneu-me perquè no ni l'he presentat, tot i que és un personatge de gran prestigi. Sapigueu que Proens ha estat un dels grans impulsors dels estudis superiors de música a les Illes Balears. De fet, ell ha estat director del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears. Em sembla que encara està en actiu fent de professor de composició i d'orquestració en aquest mateix conservatori. És director d'orquestra, ha dirigit, jo diria que gairebé un centenar d'obres de compositors contemporanis, gent jove, estudiants, que d'alguna manera poden escoltar la música que acaben de compondre gràcies a... Quants? 170, mare de Déu, doncs ho has d'actualitzar, perquè a la xarxa posa 100 només, o vas de 70 en 70. Bé, en qualsevol cas, és una personalitat molt a tenir en compte, molt importantíssima també en el desenvolupament de la música de nivell superior a les Illes Balears i, com podeu veure, compositor prolífic, ha fet obres de tota mena, orquestrals, de cambra, música coral, música per a veu, per a guitarra, molta música per a piano, enregistrada i premiada, que la va tocar fins i tot també en Riera, un gran pianista balear, la va tocar als Estats Units, a Nova York, si no recordo malament, i a més, la seva música està enregistrada en discos compactes també, per tant, que es pot trobar i és realment molt interessant. Avui tindrem un espectre des del romàntic Tchaikovsky fins a la música, diguem-ne, purament del segle XX i la música contemporània dels Països Catalans amb Josep Proens. Per tant, és un concert excel·lent que, a més, té uns magnífics intèrprets, un gran solista i un excel·lent director, que és en Salvador Brotons. Gràcies per la vostra atenció, que gaudiu moltíssim del concert. Fins a una altra. A reveure.
Consulta la programació dels Parlem de El Cafè Auditori a simfònica.cat. I si vols escoltar els programes de Ràdio Sant Cugat, els trobaràs a cugat.cat.